Benvinguts al butlletí informatiu de la Cala RTV d'avui dimecres 23 de juliol de 2014. Us parla Francesc Callau. Obrirem els nostres serveis informatius parlant de la presentació divendres del llibre Entre Tàrraco i l'Ebre, l'Ametlla de Mar a l'Antiguitat, en el marc de l'exposició Les Terres de l'Ebre, de la neolitització a la romanització. Comencem. Aquest divendres 25 de juliol a les 7 de la tarda tindrà lloc al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar la presentació del llibre Entre Tàrraco i l'Ebre, l'Ametlla de Mar a l'Antiguitat, a càrrec de Toni Cartes, arqueòleg i col·laborador del Museu de les Terres de l'Ebre. Aquest llibre és la culminació de tot un seguit de treballs de recerca que s'han realitzat al nostre terme municipal, els quals han donat com a resultat tota una sèrie de troballes bàsicament de l'època romana, encara inèdites pel gran públic, les quals s'aprofitarà per exposar en l'exposició que s'obrirà al públic el dia 26 de juliol, Les Terres de l'Ebre, de la neolitització a la romanització. El llibre explica tot el procés de les troballes realitzades al municipi i les ubica en la història universal. Al llibre hi ha treballs de diversos autors com ara el propi Toni Cartes Reverter, a més de Gustau Vivar Lombarde, Diana Gorostidi Pi, Eduard Ble Jimeno i Jaume Noguera Guillén, i ha estat editat per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar amb el suport de la Diputació de Tarragona i la col·laboració del Museu de les Terres de l'Ebre. Pel que fa a l'exposició Les Terres de l'Ebre, de la neolitització a la romanització, això és el que ens explicava Dani Boquera, tècnic de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Bé, és una exposició dedicada a la prehistòria, protohistòria i al món antic, a la zona de les Terres de l'Ebre, a través d'uns panells on hi ha text i imatges s'expliquen diversos períodes, l'epipaleolític, el calcolític, l'edat del ferro, fins a arribar a la romanització. I aquesta exposició pretén, d'una forma didàctica, pues, apropar el públic a aquests períodes històrics a les nostres terres. I, a més, l'exposició l'exposem ara aquest estiu perquè una mica marca una altra activitat que fem, que és la presentació d'una publicació que fa referència a les restes romanes trobades al nostre municipi.
Tal com comenta Dani Boquera, aquesta és una exposició del Museu de les Terres de l'Ebre que s'enmarca dins del projecte conjunt en el que entre els anys 2013 i 2014 han estat treballant el Museu de les Terres de l'Ebre i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar al voltant del patrimoni arqueològic tant terrestre com subaquàtic que hi ha en el nostre terme municipal. És moment de donar pas a d'altres informacions. L'alcalde de Vilaseca i president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, ha qualificat de setge la investigació del jutge de Reus que relaciona el consistori amb el cas Innova pels suposats pagaments il·legals a l'arquitecte Jorge Betesteza en concepte d'assessorament per les obres del cap de la població. Poblet, imputat en el cas juntament amb 6 regidors de la Junta de Govern i el mateix Betesteza, als quals el jutge imposa una fiança de responsabilitat civil de 280.000 euros a cadascun, així com l'arquitecte municipal, ha negat cap connexió amb el cas Innova. L'alcalde de Convergència i Unió ha defensat la legalitat de la contractació, ha reclamat l'aturada del procediment i ha anunciat nous recursos. Dir també, per altra banda, que la ministra de Foment, Anna Pastor, i el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, van inaugurar ahir dimarts a la tarda l'ampliació del moll de la química del Port de Tarragona, tot i que les obres ja fa mesos que es van enllestir. Amb una inversió de 116 milions d'euros, dels quals 40 són inversió del sector privat, el moll ha crescut de 18 a 36 hectàrees amb un total de 1.200 metres de línia d'atracada, la qual cosa permetrà que hi atraquin els bucs de més envergadura i triplicar el volum de productes químics que circulen fins ara pel moll. El trànsit marítim del port va arribar a gairebé 30 milions de tones l'any passat. Un 60% del material és petroli i també dels seus derivats. La plataforma en defensa de l'Ebre i les 5 organitzacions ecologistes de més pes a l'Estat, CO BitLife, Ecologistes en Acció, Greenpeace, UBVF i Amigos de la Tierra han demanat conjuntament a la Convenció Ramsar, l'organisme internacional que vetlla per la protecció de les zones humides, que estudiï i es pronunciï sobre els impactes que el Pla Hidrològic de l'Ebre pot reportar al Delta. L'objectiu és que l'ENS internacional enviï una missió d'assessorament per analitzar la situació i obligar l'Estat espanyol, com a membre de la Convenció, a garantir el bon estat ecològic del Delta de l'Ebre. La Convenció Ramsar ja es va pronunciar a principis del 2000 en contra del Pla Hidrològic Nacional. Una quarantena de persones, entre regants, membres de SEO BitLife i personal de l'administració, van resseguir ahir tot el trajecte del canal principal de la part dreta del Delta de l'Ebre per intentar localitzar alguna posta de cargol poma. La setmana passada es va detectar el canal principal a la part dreta de l'Ebre, part on no s'ha expandit fins ara l'espècie invasora, una posta de cargol poma, i per això ara s'està treballant a la recerca de noves presències al canal i a totes les seves derivacions. La presència d'aquesta posta és molt improbable que correspongui a un caragol que hagi arribat de manera natural, perquè el canal baixa molt ple i amb força, i a més, no és el seu mitjà de reproducció habitual. La libèl·lula Macromia splendens és un dels pocs invertebrats en greu perill d'extinció a Catalunya. Per desvetllar per primera vegada aspectes poc coneguts de la seva biologia, personal tècnic del Servei de Biodiversitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural, el Parc Natural dels Ports, Forestals Catalana i el Museu de les Terres de l'Ebre està duent a terme per primera vegada treballs de radioseguiment d'aquesta espècie. Aquests treballs suposen una fita històrica i obren un nou ventall de possibilitats per a la conservació dels insectes amenaçats. Una quarantena de peces dels 14 escultors més prolífics i reconeguts durant els últims 200 anys a les Terres de l'Ebre formen la base Llavor Ebrenca al Palau, una mostra que vol rescatar i divulgar el valor patrimonial i artístic que atresora el territori durant els segles XIX i XX. Són obres d'Agustí Querol, Innocenci Soriano Montagut, Julio Antonio, Santiago Costa o Víctor Cerveto, artistes formats a l'Ebre però amb una projecció i reconeixement que ha traspassat les fronteres. La mostra, que porta prop d'un mes oberta al Palau Oliver de Boteller de Tortosa, ampliarà els horaris fins al pròxim 27 de juliol, coincidint amb la Festa del Renaixement. I ara és moment de repassar els nostres continguts en forma de titulars. Divendres es presenta el llibre Entre Tàrraco i l'Ebre, l'Ametlla de Mar a l'Antiguitat. S'enmarca en la inauguració de l'exposició Les Terres de l'Ebre, de la neolitització a la romanització. Poblet qualifica de setge la investigació judicial que involucra l'Ajuntament de Vilaseca en el cas Innova. L'ampliació del moll de la química del Port de Tarragona permet triplicar el volum de tràfic. Front Comú Antitransvasament i Ecologista per demanar la Convenció Ramsar que censuri el Pla Hidrològic de l'Ebre. Una quarantena de persones intenten localitzar exemplars de caragol poma a la part dreta del Delta de l'Ebre. Utilitzen per primera vegada el radioseguiment en insectes en una libèl·lula dels ports. I una exposició revaloritza el patrimoni escultòric de les Terres de l'Ebre dels últims dos segles. Res més, això és tot. Us ha parlat Francesc Callau. Tindreu més informació en els diferents serveis informatius d'aquesta casa. Adéu-siau.